Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb una nova edició del Converses a les emissions de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquest dissabte s'acompanya l'escriptor i periodista Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel.
Hola, molt bona tarda.
El Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
I el Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro. Benvingut.
Bona tarda.
El convidat del Converses aquest dissabte, el senyor Joaquim Gay de Montellà, que és el president de Foment del Treball. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut i gràcies per acceptar aquesta invitació de compartir aquesta conversa amb tots els oients i aquests companys de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Comencem per coses de màxima actualitat. Per exemple, com valora vostè des de la patronal Foment aquest canvi de registre que hi ha hagut aquests últims dies en les relacions entre el govern central i el govern de la Generalitat? Hem passat del que es parlava fa uns mesos, unes setmanes de xoc de trens, al diàleg, al consens, al pacte, a les bones paraules i fins i tot ahir mateix divendres el president Artur Mas parlava d'allò que si ens donen un bon sistema de finançament, l'agafo pràcticament. Què ha passat del xoc de trens al diàleg, al consens? Com ho veu?
Jo ho veig positivament, entenem des del Foment del Treball que és una oportunitat en la qual nosaltres sempre hem treballat i continuarem treballant. Agraïm la recuperació del diàleg i entenem que l'esforç que va fer el president Mas la cimera que van tindre el dissabte passat, jo crec que va ser fa avui una setmana, va estar interessant i això ha donat peu a obrir uns camins i nosaltres farem tot el possible per la recuperació del diàleg, que sempre hem parlat de diàleg, negociació i fins i tot arribar a pacte, que és el que naturalment nosaltres els empresaris ens agrada i estem acostumats a treballar.
És el que li volia comentar precisament. Vostè, des de sempre, des de Foment, sempre ha apostat pel diàleg, pel consens, per trobar vies de camins d'entesa entre govern central, Generalitat, agents socials, amb un camí, el finançament de Catalunya, que és el gran problema que hi ha a hores d'ara, poder, no?
Nosaltres, particularment, ja al mes d'abril del 2011 vam iniciar amb la història que nosaltres tenim de que el 1898 es va portar a la reina regent en aquell moment, quatre entitats van portar una proposta que en aquell moment es deia concierto económico, en aquell moment era la descripció, però que nosaltres durant l'any 2011 i gran part, almenys 9 mesos del 2012, sempre l'hem estat treballant des de la simplicitat de pacte fiscal, no? Uh-huh. Entenem que aquest és un bon camí, entenem que això dona satisfaccions, que corregim greuges antics i que han continuat durant els darrers anys i que això és un camí que possibilita un bon finançament per a la nostra Generalitat, que igual que nosaltres desitgem un bon finançament per a les nostres empreses.
Micròfons oberts, ja no sé qui vol començar a preguntar al president de la patronal, el Joan Maria Claveguera diu que vol ser president.
Sí, deixant davant del pacte fiscal, que qui va dir que no al pacte fiscal no va ser d'entrada el senyor Mas, va ser el president del govern espanyol. Deixant davant del pacte fiscal, ja veurem si l'haurem de recuperar o no. El que sí que està clar és que el Consell de Política Fiscal i Financera, que s'ha realitzat aquest final de setmana a Madrid, ha deixat molt oberta la porta perquè hi hagi una variació en l'objectiu de dèficit. Com es contempla això des de la patronal catalana? El senyor Mas ha dit que fins i tot si es pogués arribar deixar de banda el 0,5 i s'arribés al 2% per les autonomies, entre elles Catalunya, no hi hauria d'haver retallades.
Nosaltres pensem que el més important és que el nostre govern tingui un pressupost aprovat i tot el que estigui en camí de que les forces polítiques puguin recolzar l'aprovació d'un pressupost, que és lo natural, el món de les empreses i fins i tot el món de les famílies tindrà un pressupost i aprovar-la. No diem que per una altra banda que no a lo que és un govern català, perquè això dona estabilitat, dona seguretat, i ja dins d'aquest camí el parlar de que verdaderament es pugui flexibilitzar el que tindria de ser aquesta xifra que havíem parlat d'un 0,7 de negatiu de dèficit per enguany, entenem de que si podem normalitzar, no sé si la xifra ha d'estar a l'1 o a l'1,5, però el que sí és cert de que el tremendo esforç que ha fet ja la societat catalana i la Generalitat governant, doncs li hem d'ajudar perquè això sigui, diríem, socialment incardinable. És a dir, que es tindria de contemplar que una certa desviació, que el compromís hi és i que la voluntat hi és, però que se li ha de donar molt temps perquè venim d'una situació d'una fugida total de control dels dèficits.
El que passa és que aquesta flexibilització a vegades no acaba d'agradar a totes les comunitats autònomes. Algunes ja s'han queixat ja, deien, per què hem de pagar tots les alegries que poden haver-hi a Catalunya quan, per exemple, Galícia, Castella-La Manxa o altres estan complint el que se'ls ha marcat. Jo no sé si s'ha de ser flexibles o hem d'anar tots amb un mateix marge i punt.
Jo crec que tots plegats, quan tenim diferents famílies i dins de les famílies diferents persones, no tenim un tractament sempre homogeni. I llavors, en aquest cas, la família catalana ha fet molt per la resta de l'Estat. Llavors, si en aquest moment la família catalana el que necessita és més temps que poder algun altre, estaria bé de que no hagués aquesta inconveniència, més quan s'ha pogut demostrar de que ha estat deficitari de molts anys amb aquestes balances fiscals.
Leandro, després d'uns quants mesos, fa una setmana el govern de la Generalitat feia una reunió, que no era una reunió habitual, i l'endemà el titular era que el president Mas donava ordres als seus consellers d'obrir diàleg, d'obrir ponts amb l'administració central. A mi m'agradaria, clar, aquest ha estat un canvi important perquè hem passat 3 mesos pràcticament que estaven els telèfons penjats, no? No hi havia gairebé canals de comunicació. M'agradaria saber si els empresaris catalans han tingut alguna cosa a veure amb aquest, amb aquesta nova etapa, amb aquest canvi d'actitud, d'obrir-se el diàleg per part del govern català.
Nosaltres sempre tenim aquesta actitud d'afavorir ponts, d'afavorir diàleg, d'enviar notes, fer comentaris, i això ho hem fet, ho fem i ho farem, sempre dins de lo que és lògic, de que és el paper que ens correspon, la posició que ens correspon, en el qual nosaltres no hem d'entrar en la política, i nosaltres però sí que hem d'entrar és per afavorir el paper i el nostre compromís, com diguem sempre, de generar riquesa, crear ocupació. Doncs per fer aquest compromís una fermesa, nosaltres sempre treballem en aquesta línia.
Però heu fet alguna indicació directa en les darreres setmanes?
Alguna trucada?
Govern català,
habitualment, habitualment és habitual que quan ens hi pregunten, nosaltres contestem i diguem que ens agrada més, i tots els meus, per exemple, en el cas meu, que represento el Foment, els meus discursos, si els repassem, sempre han estat en aquesta línia. En el moment de l'anem per feina, doncs jo mateix vaig estar parlant de diàleg, negociació, pacte i d'obrir línies. És a dir, que no és que ahir vam fer quelcom, sinó que des de fa molts mesos, des que vam perdre aquell camí aparent durant el mes de setembre, sempre hem afavorit i continuarem fent-lo.
Daniel.
Has parlat de xoc de trens i aquest canvi en una certa línia política. Durant uns quants mesos semblava que el govern de la Generalitat estava orientat en un determinat tema exclusivament, i sembla com que poca atenció a altres coses, no? Però les empreses han seguit tancant feneros, l'atur augmentant, etc. Això vol dir que implica que s'han donat compte que la línia política que se seguia era que havia de canviar i dedicar-se més atenció a les persones i als fets concrets econòmics, i l'altre potser no renunciar-hi, però en tot cas tindre una posició diferent. I d'altra banda, ha parlat vostè de les balances fiscals. Les balances fiscals s'ha parlat sempre, bueno, s'ha parlat molt, no dic sempre, d'aquests 16.000 milions l'any. I allà que ho discuteix, vostès quines dades tenen sobre les balances fiscals reals? En aquest sentit, no?
Començaré per aquest segon punt. Nosaltres fa pocs dies vam tindre el Foment del Treball la nostra trobada amb els representants de la FODERE, les quatre, nosaltres cinc, organitzacions més poderoses o més vigoroses d'Europa I amb aquest punt a nosaltres ens parlaven, i jo parlava amb la representant d'Alemanya, en el qual el seu president era el Dieter Huhn, un home tremendament important, president de la, dels empresaris d'Alemanya i president de Baden-Württemberg. Doncs li preguntava a la secretària general com, si era cert que havia aquesta, també aquesta intranquil·litat a la mateixa Alemanya. I em va confirmar que sí, que el que nosaltres anem dient, doncs, és evident. Ha arribat un moment que quatre regions, per ells, Landers d'Alemanya, han dit que la contribució que han fet històricament els Landers, de l'est especialment, no pot sobrepassar el 4%, i fins i tot una d'elles, em sembla que recordar que és Baviera, l'ho ha portat o l'ho proposa que això estigui estudiat, presentat pel Constitucional alemà. Doncs nosaltres també, diguem, amb una fiscalitat de solidaritat, nosaltres diguem que té un límit. El que no pot ser és que el límit estigui a l'entorn, com hem estat els darrers anys, entre un 8 i un 9%. Podria ara ha baixat una mica per la feblesa més econòmica, però és que arrosseguem un dèficit molt important. A la qual és ben cert que nosaltres el que volem és que aquestes balances fiscals arribin amb una solidaritat màxima, que l'hem estipulat en aquest moment, avui, amb un 4%. En quant al tractament sobre els zeros i totes les figures, doncs aquesta reforma és cert que és estructural, és una reforma laboral a llarg termini, possibilita la negociació i la flexibilitat interna i la flexibilitat negociadora dins de les companyies, possibilita que el que vulgui invertir a Catalunya i a Espanya en general pugui pensar que té un marc no menys negatiu o menys desfavorable que la resta dels socis de la Unió Europea, i això és molt important, perquè si no abans teníem una situació llunyana. I especialment perquè el que hem aconseguit és recuperar la productivitat gràcies a l'esforç de tots. És ben cert. La gent del món del treball, els agents socials que representen els sindicats, han fet un gran esforç amb molts convenis d'acceptar, diria, una rebaixa o contenció d'uns increments. Igual que els empresaris, el que hem fet és treure el poc que ens està quedant i aportant-lo perquè les companyies puguin sobreviure. És un esforç comú, i estem al final d'un procés, i amb aquest camí, millor que acabem, a veure si finalment nosaltres podem considerar que quan ja estem a finals de l'any que ve, a finals d'aquest any ja veurem, d'enguany ja veurem un canvi significatiu, i tots estem convençuts que l'any 14 ja serà el moment de la inflexió.
Esperem que sigui així. Esteu escoltant el Converses a les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, aquesta setmana amb el senyor Joaquim Gay de Montellà, president de la patronal Foment del Treball, i en companyia del Daniel Arasa, de Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera, que és el que volia preguntar a Joan Maria.
Sí, a veure, en aquesta tertúlia hem parlat molt del canvi d'actitud del govern de la Generalitat, però hem parlat molt poc de l'actitud del govern espanyol, no? Perquè quan hi ha d'haver diàleg, si no es posen d'acord les dues parts, de diàleg no n'hi haurà mai. Per tant, en aquest aspecte, m'agradaria preguntar-li, senyor Gay de Montellà, com considera que està l'actitud del govern espanyol? Perquè ara sembla que ressuscitem, arran de la interpretació que fem de les paraules del president Mas aquest divendres, de que ressuscitem el pacte fiscal, però el pacte fiscal, evidentment, Madrid li va girar la cara. No en volia ni sentir a parlar. Suposo que el que volia era el que feia per tothom, que hi havia hagut fins ara, de la mateixa manera que quan el senyor Mascolell demana que es revisi l'objectiu de dèficit, el conductor d'aquesta tertúlia ja ha dit que hi ha molts consellers econòmics de les diverses comunitats autònomes que hi han posat el crit al cel.
Madrid, Galícia i Castella-La Manxa.
I vostè creu que no ha de canviar l'actitud del govern espanyol envers el govern de la Generalitat? Perquè de diàleg no n'hi ha hagut, perquè des de l'altre costat també s'ha mirat cap a un altre costat.
És evident que les actituds han de ser compartides. Això és com aquella parella que té problemes. És culpa dels dolç, habitualment. És a dir, no podem dir que hi ha una persona, en aquest cas un govern que està obert i l'altre està tancat. Tots dos no han buscat, a lo millor, els motius de l'encontre. Però per nosaltres és important el que s'ha fet. I ahir, per exemple, ahir parlem del dimecres, em sembla que és, no, dijous, parlem del dijous, en el qual el senyor Duran Lleida fa un bon discurs al Rich davant de la vicepresidenta del govern, del ministre d'Assumptes Exteriors i del president del Senat, del Tribunal Constitucional. També hi havia gent del Senat, jo mateix també hi era. Doncs aquest discurs d'en Duran Lleida potent, jo crec que és un discurs a repetir. Jo el faré el dia 10 d'abril a la mateixa plataforma allà a l'Hotel Ritz de Madrid. Aprofito per fer una mica de proselitisme per si algú em vol seguir, en aquell, crec que és el nostre paper d'explicar en aquell moment com veiem els empresaris de Catalunya, què és el que hem fet a Catalunya i què és el que ens agradaria que les forces polítiques facin perquè els empresaris de Catalunya i de tota Espanya tinguin una bona percepció. Però i ja anant concretament al punt de... Ha hagut un canvi? Jo crec que sí, jo crec que des d'un pràcticament... situació fins al, anem a dir, a l'estiu del passat, del 2012, vull dir, no entenien el que estàvem dient. Era fins i tot insòlid pensar com la gent de lo que direm al Madrid no entenien quan parlaven del pacte fiscal que en aquell moment parlem. Ara podríem parlar d'una negociació, d'un sistema de finançament. És igual, la situació al final ha d'estar similar amb la paraula que vulguem. Jo crec que lentament, però ha hagut una reacció, i quan un fa una reacció, doncs no li hem d'estar dient tot el rato, bueno, ja era hora, ja era que ho fessis, sinó que ara que hi som en aquest camí, aprofitem, passem pàgina de l'anterior i anem al diàleg.
Però aquest canvi d'actitud, sigui del govern central, sigui del govern de la Generalitat, va topar el mateix divendres amb algú important dins de Catalunya, com és el senyor Oriol Junqueras, d'Esquerra Republicana, que des de fora recolza el govern de la Generalitat, que diu, a mi això del diàleg amb el govern de Madrid no ens agrada gens, senyor Mas. I no em fio tampoc d'aquesta flexibilització que el senyor Montoro va deixar sobre la taula el dia de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Aviam, jo no sé si com veu aquesta divergència d'Esquerra...
Jo no voldria entrar amb el que serien comentaris o opinions dels líders dels grups polítics, en el sentit de que no és la nostra missió valorar això. La nostra missió és recuperar diàleg. La nostra missió, pues, per exemple, hem demanat al ministre Montoro que vingui al Foment per explicar-li de prop, i vindrà segurament el mes que ve, o jo diria que és possible que vingui el mes que ve, i aquest és el camí, i explicar-li, recordar-li, dir-li que tenim de temps moltes coses amb el nostre en contra, a favor nostre, a favor de Catalunya, i que això s'ha de recuperar. Jo crec que aquest és un camí oportú.
Leandro.
Sí, ha comentat que farà una conferència el dia 8, em sembla que ha dit.
Dia 10.
El dia 10, a Madrid. M'agradaria saber si en els darrers mesos ha tingut que donar moltes explicacions també als altres presidents de les patronals espanyoles, i quina actitud ha trobat davant d'això, si han estat comprensius, si no. Em refereixo respecte al vostre plantejament respecte al pacte fiscal.
Bé, la veritat és que aquests deures ja fa temps que els portem fent, no? I en aquest sentit el que és evident és que hem tingut l'any passat, el 2012, i especialment el 2011, moments en el qual, quan jo explicava el que preteníem i on anàvem, doncs vam tindre moments en el qual no veien que verdaderament molts dels meus membres, socis, amics d'allà, i en canvi el que sí vam aconseguir, i després ja hem agrupat, diríem, aquesta unitat, és que la FIOE ha sigut molt respectuosa amb Catalunya, no ha pres cap posició en cap moment, menys un moment d'algun membre d'alguna organització que va fer algun comentari i que se li va tornar a explicar. La pròpia presidència ha agafat una situació de dir això és un problema que el va d'explicar i s'explica més bé des de Catalunya, i jo crec que hi agraeixo que els meus companys del comitè executiu i de la Junta doncs hagin tingut aquest respecte, i la prova és que COE durant tot aquest procés ha estat amb una actitud purament de... Però jo l'he anat informant constantment i especialment, ja no dic que no, en el moment de l'anem per feina, en tots els sentits i en tots els detalls, i he trobat comprensió. Hi ha ganes de que Catalunya s'hi trobi còmodo, perquè Catalunya és necessària per la resta d'Espanya. No solament Espanya pot necessitar o no a Catalunya, és que Catalunya es necessita des d'Espanya. I això, i per nosaltres els catalans, i que tenim una gran contribució, és un gran mercat per nosaltres, i a part d'això és que som famílies, amics, venim de lluny, venim tots, venim d'una integració d'ètnies i de famílies, i llavors té lògica.
Vostè ha parlat més d'una cosa, i perdona, Daniel, de l'acte de l'Anem per Feina, un acte que vostè li va donar des de fa molt temps, en fi, una rellevància i una importància molt gran. Al final, el que havia de ser un acte molt unitari es va quedar en un acte només de foment del treball. Es va sentir en algun moment de tot el procés fins al final abandonat, que el van deixar sol a vostè, ho dic per altres grups empresarials que en un principi estaven en foment del treball.
Jo l'únic que vull recordar és que nosaltres ho vam decidir això el 3 de setembre del 2012, abans de que diríem de la diada, la gran manifestació i el moment d'inflexió amb molts principis o molts pensaments que teníem i actituds, no? I des de llavors el compromís que jo vaig agafar com president era donar forma a el que la Junta Directiva, per unanimitat del Foment del Treball, decidir que volia que el Foment tingués un manifest, tingués un posicionament. Nosaltres ho vam fer això, i què va passar? Que ràpidament alguna entitat dels que després van convocar ens va dir que volien saber de què anava i volien ser-hi. Nosaltres els vam obrir les portes, els vam explicar, els vam dir que podíem tots participar, que nosaltres basaríem el nostre nivell de protagonisme en virtut de la unitat. Posteriorment va haver una corrent d'entitats en el qual van considerar de que seria polític i es polititzaria. No hem entès mai això que volia dir, però bueno, al moment, la veritat és que a l'11 de febrer jo truco a tots els presidents per dir-los, jo tinc aquesta tarda el comitè executiu, la junta directiva, necessito finalment saber quina és la posició. I la veritat, menys una organització de joves empresaris i la FEPIME, que estem molt en unitat d'acció i que estem molt, molt a prop del Foment, doncs la resta d'entitats van considerar que no podien participar-hi. Bueno, jo no em vaig enfadar, li vaig dir que estava oberta la porta i la fila zero per a ells, i alguns van enviar fins i tot representants, i una entitat va estar present allà, i nosaltres, no, el Foment va complir el que volia, i si no, crec que hauríem fet un mal favor al Foment. I crec que, a part de que jo, com president, bueno, pues hauria quedat com una persona que no ha sabut portar a terme la voluntat d'una junta directiva, el qual seria qüestionable com president, crec que al Foment li hauríem donat un pas enrere, que jo el situo en anys de credibilitat social.
Daniel Arasa.
Sí, ahir el Consell de Ministres va aprovar un tema de les preferents, és a dir, que la gent que té preferents de Catalunya Caixa o de Nova Galícia sembla que podrà recuperar, si més no, una part de tot això. Aquestes preferents, donen impressió, almenys a mi m'ho sembla, que ha sigut una de les vergonyes molt notables que ha hagut aquests anys. M'agradaria que vostè valorés això, tant el fet de les preferents com també l'actitud del govern en aquest canvi, i què significa per la gent això.
Bé, jo celebro aquests canvis d'actitud, igual que hem celebrat el tema de desnonaments, no? És a dir, de protecció de les famílies. Una cosa és seguir els criteris de la Unió Europea, seguir els criteris d'una rigorositat amb el tractament fiscal, i una altra és no tindre una visió d'integració amb la gent que està patint molt amb el seu habitatge, que està patint molt amb els seus estalvis, i que si li podem favorir, doncs és jo sí que ho fem. També podríem recordar el cas de Xipre. No és el mateix els grans inversors que utilitzaven, de Rússia especialment, que utilitzaven Xile com una plataforma de fiscalitat internacional, a l'estalviador petit de Xipre, en el qual aquelles famílies necessiten tindre confiança i garantia dels seus estalvis. Per mi és una bona notícia el que deies d'això.
Sí, l'economia espanyola sembla ser que ha entrat en un període d'una, almenys una, del punt de vista financer, d'una certa estabilitat. La prima de risc està més, més controlada, però és evident que encara, encara continua tot el procés d'ajust, encara hi ha moltes empreses que estan presentant expedients de regulació. Vostè creu que Espanya acabarà l'any, aquest any 2013, sense una vaga general?
L'economia ha entrat amb un, amb una, bueno, amb més confiança, no? Des del novembre, com jo dic alguna vegada, i és comentari habitual a la COE, des del novembre hi ha un criteri o un canvi de visió dels creadors de mercat, que són els que finalment incideixen amb el criteri de la nostra deute sobirana, no? I aquesta deute sobirana, la consens d'interès i l'accessibilitat o no al crèdit dels, de les empreses i dels particulars. Doncs això ha canviat. Ha canviat per dues raons. Una, per l'euro no es trenca. I llavors això és molt, molt sòlid, això és molt interessant, i llavors això ha anat molt bé. I després, per les quatre raons que jo no em canso de repetir, de la millora de la productivitat espanyola, la contenció del dèficit per sota del 7%, la internacionalització de les companyies i especialment les catalanes, que tenen una contribució de l'any 2012 del 26% de totes les exportacions. Al mes de gener els indicadors diuen alguna cosa més fluix. I del quart punt estaríem parlant de la reforma laboral, que també és vist com una eina molt important. Aquells quatre punts són els que ens animen a pensar que en molt poc temps anirem veient una rebaixa, i la bona notícia és que cada vegada que estem fent revisions, les fem revisions a la baixa. I llavors això no ens hi passava amb el trienni 10-11-12, de que cada vegada la nova revisió era més negativa, la visió era pitjor, etc. Des del novembre al final del 2012 es diu, bueno, aquí, sí, d'acord, però aquests tios estan fent els deures. Diríem, les seves autonomies, per nosaltres autonomies, per nosaltres país, ells per ells regió, la seva regió no estan fent, els seus ajuntaments han fet un esforç que d'unidor, i l'estat espanyol ha començat, en la qual la visió és més positiva.
I ara el que ens queda és una altra pregunta que es fa molta gent: quan es començaran a crear llocs de feina, senyor Gaire Montellà?
Llocs de feina, siguem realistes, necessitem més temps a recuperar el que, i això hem de ser imaginatius. Van fer una cosa bona, com dèiem abans, o jo deia, perdó, la reforma laboral, però no van fer els plans que es tenien de fer de xoc per combatre el que sabíem que caurien especialment al mercat dels joves, amb el segment del jove. Ara estem treballant en això, el govern al final ha posat en marxa un sistema que comença a donar-li una visió de que recuperem, però jo crec que durant l'any 2014 malauradament continuarem amb molta dificultat. Però si aconseguim incardinar els joves a través de contractes de formació, els joves que estan al món del treball, de duals, com han fet els alemans sempre. És que els alemans ho han fet fa un fotimer d'anys, i aquí encara estem discutint si per incertesa de que si farem formació interna o això serà una escapatòria per fer-los treballar més només a meitat del sou. Això és un absurd. Vull dir que nosaltres necessitem que el jove treballi, i una vegada el jove ha entrat en una empresa i ha demostrat la seva vàlua, segur que ens ho quedem, i llavors això és el que hem d'afavorir. I després aquells contractes que diríem que també són interessants, de contractes a minijobs o contractes a temps parcial.
Joan Maria Claveguera.
Per tant, senyor Gaire Montellà, aquelles veus que diuen, que hem sentit aquests darrers dies, veus optimistes, veus que parlen de que el capital estranger ja torna a Espanya i ja torna a Catalunya, això no és cert. Vostè no ho veu clar encara, no? Ho dic perquè amb les tertúlies econòmiques i no econòmiques hi ha veus en positiu i veus en negatiu, i amb aquestes últimes setmanes hem sentit algunes veus que comencen a veure en positiu l'economia de cara al segon semestre del 2013, n'hi ha que ho allarguen més cap al 2014, però sí que hem sentit en algunes ocasions que el capital estranger ja torna a confiar amb les mesures espanyoles, amb la credibilitat del govern espanyol, i que el capital estranger sembla que torna a Espanya.
És evident, havia una fuita important de capitals invertits als mercats financers a Espanya, que sortien a l'11 i al 12, i especialment el primer semestre de l'11, i a l'entorn de xifres molt importants, i això feia molt difícil. La prova és que avui d'aquest canvi, la prova d'aquest canvi és que avui, diríem, totes les subhastes que ha fet darrerament l'estat espanyol, diríem, han estat, diríem, adjudicades totes amb rebaixes entre 0,2 i 0,5 punts bàsics de diferència, cada vegada més favorables per al cost del finançament. Això són molt bones notícies. En l'àmbit industrial i empresarial, el que es veu és que es torna, i com jo deia abans amb la conversa de Fodere, que es torna a haver una situació de dir, bueno, doncs aquesta gent, si han fet els deures, si han fet no sé què, tenen credibilitat. I això és el que comença a veure's una mica, que el dossier de la inversió, la millora a Espanya, es torni a posar el valor.
Però no n'hi ha prou perquè es creïn llocs de treball. Encara se'n continuen destruint.
Jo crec que encara tenim...
2015, no?
Especialment el sector públic aquest any serà molt, molt, molt fort a l'esforç que tindrà de fer, i tindrem males notícies, no tant del sector privat, sinó més del sector públic. Això
una prova,
que serà difícil.
Una prova de que es continuen destruint llocs de treball és l'Ero d'Ercros, que finalment s'ha tirat endavant. El van rebutjar els treballadors, però al final s'ha pactat amb els sindicats i 61 persones seran acomiadades de la planta de Flix.
De Flix, exactament.
És cert que Ercros, una companyia històrica, però que sempre ha tingut dificultats d'allà de fa anys i que ha anat sobrevisquent amb un esforç d'un gran professional que és com Antoni Zabalza, i que bueno, i que en aquest moment ell ha de completar un procés perquè la capacitat, diríem, de recursos propis de la companyia està molt al límit i no té uns socis preferents. En canvi, doncs, hi ha companyies o sectors que a mi m'han trucat darrerament, l'ho puc dir, per fer preguntes sobre diferents companyies, de si podien estar obertes a fer a obrir-se a inversions. És a dir, que quan a mi em comencen a trucar a alguns fons internacionals per preguntar sobre alguns sectors, és que comencen a valorar una altra vegada la possibilitat d'invertir, i això és molt interessant.
Esteu escoltant el Converses a les emissores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra aquest dissabte des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Daniel Arasa, el Joan Maria Claveguera, el Leandro Lamor i el com a convidat el senyor Joaquim Gai de Montellà, president de Foment del Treball. Havia demanat la paraula al Leandro i després al Daniel.
Vinga. Sí, simplement per recuperar una part de la pregunta anterior, no? És evident que la economia comença a donar indicadors positius, però que això no es tradueix immediatament en recuperació de l'ocupació, i encara estem en una etapa que hi haurà ajustos i hi haurà malestar social. Per això la pregunta era si vostè com a president de la patronal no li preocupa la possibilitat de que pugui haver-hi una altra vaga general a Espanya, com els sindicats fa uns mesos encara deien, perquè, i que això pogués afectar la credibilitat, que és el factor important que vostè abans esmentava.
És cert, perdó que jo abans no he fet la contesta d'aquesta pregunta. Jo no sé el que pensen fer, ni és el meu rol, i jo el que manifesto és que cada vegada que tenim una vaga, i una vaga general, el país perd milions d'euros, alguns diuen 1.000 milions, són xifres difícils de precisar, però perdem, i després perdem credibilitat internacional. Internament pot ser una resposta de la persona que té febre, i la persona i la societat té febre en aquest moment, i això pot ser una resposta que pot complaure, que ha de complaure segurament, que es porta dins dels sentiments del món dels sindicats i dels agents, però per nosaltres és una llàstima. Nosaltres demanaríem que no en fem, i especialment que no en fem en moments claus, en sectors, diríem, del transport, perquè no ho fa trenquin. Les dues fortaleses que tenim en aquest moment és l'exportació i el turisme. I el turisme no el podem perjudicar, i llavors això seria molt bo que el conservéssim. Hem aconseguit el més difícil, que és una balança comercial positiva. És a dir, que després de molts anys, en aquest moment podem situar que entre la balança d'exportacions i de venda de serveis tenim segurament un superàvit a l'entorn d'un 3%. Això era insòlit a l'economia espanyola. Sempre havíem estat deficitaris. És a dir, mirem de que no es faci aquesta vaga, i si es fa, doncs que com totes les vagues, nosaltres el que desitgem és que sigui com han estat les darreres, vagues pacífiques, i que la gent que pugui o vulgui treballar i treballi, i que els serveis mínims es respectin. Però interpreto que no hauria, que no és el moment de fer vaga general.
Daniel Arasan.
Sí, vostè ha parlat abans de que truquen de tant en tant, hi ha inversors possibles i tal. Jo li demanaria, no, evidentment, empreses, sempre hi ha empreses que inclús en èpoques de crisi van bé, dins de la crisi, però li demanaria, quins sectors són els que sembla que en aquest moment ja poden interessar fora d'aquí, perquè el qual vol dir que poden anar movent. Aquest és un aspecte. I l'altre també, vostè ha parlat dels alemanys, ha parlat de l'educació dual a Alemanya, però li pregunto un aspecte, referit a Alemanya. Mana molt, mana més que ningú, vaja, la senyora Merkel. Què li sembla la vostra actitud ara de la senyora Merkel en aquesta, anar collant els països, i en concret aquests dies ho hem vist altra vegada a Xipre, però en tot cas, creu que la política que manté, econòmica, m'estic referint, òbviament, la senyora Merkel per Europa, que la marca, s'està perjudicant de forma clara, com està dient molta gent?
La senyora Merkel és un animal polític tremendo, té una gran fortalesa, però que té en aquests moments un moment d'hores baixes. Vull dir que està perdent popularitat a Alemanya, i aquesta popularitat s'està traslladant als verds i als partits més d'extrema, no? Als vermells. Llavors, és un procés interessant en el qual cal veure com acaba. Ella ha de fer alguna senyal per recuperar, diríem, la visió de solidaritat, perquè si no pot ser que també tingui problemes i amb el seu partit. A nosaltres ens favoreix o ens hi perjudica? Nosaltres, jo torno a dir, que ja hem fet els deures que se'ns havia demanat, i en contra de coses que jo havia dit en algun moment donat, que havia dit que es tenia de demanar jo mateix el rescat al president Rajoy, no, lògicament, jo no soc ningú per que em segueixi una opinió, però va aguantar el tirón i s'ha aconseguit en tot l'equip de que Espanya passés aquesta prova, i ha sigut molt interessant perquè els mercats apostaven i decididament el primer trimestre per tombar l'economia espanyola, i s'ha aconseguit. Creiem que això és important, el que s'ha fet. En quant als sectors, de parlar de sectors, doncs els sectors que es porten més són els que estan aguantant més bé, diríem, l'automoció i dels components de l'automoció, la química, els béns d'equip, el sector del turisme, a l'agroalimentació, encara que no tenim grans companyies, però no tantes, potser que estan als mercats, doncs aquests són els sectors que tenen una gran incidència. Per als exteriors, per als inversors de fora, què busquen? Pues el que hi ha molt és fondo d'oportunitats, i això ho sabem tots, que busquen les oportunitats, i llavors a la que s'entenen que algú té alguna feblesa, busquen l'oportunitat per participar-hi en aquest moment. S'ha de distingir entre uns fondos que busquen oportunitats i que són agressius, i poden buscar companyies i portar tòxic, a uns altres fondos que són verdaderament fons creats, diríem, a mig i llarg termini, amb voluntat de sortir a la que hagin fet una plusvàlua, que és el negoci segurament d'una estructura de fons monetaris, però que aquests estan estudiant. tornen ara a estudiar el que abans no volien ni saber d'Espanya. És que si situem entre el segon i el tercer trimestre del 2012, és que Espanya havia agafat una mala imatge, era un mal nom, i ara en aquest moment la cosa ha canviat.
Recte final del conversa, Joan Maria.
Sí, a l'espera de que arribin temps millors, que esperem com més aviat millor, els indicadors actuals, tal com s'ha comprovat, continuen sent negatius, no? Més aturats, més prejubilats, més jubilats. Vostè ha estat una de les veus que més ha parlat en favor de la reforma de les jubilacions. Sembla que el govern les impulsa, però que l'oposició no les veu bé i hi ha pel mig un recurs d'inconstitucionalitat.
Bé, jo crec que, si recordem la història, el Partit Socialista també va fer un gran esforç per revisar les pensions. Vull dir que el que passa que ara està a l'oposició, i quan estàs a l'oposició ho veus diferent que quan estàs al govern.
Però això diu molt poc en favor dels partits polítics.
Bueno, si jo, això és jo sistemàtic, jo dic la història.
Els ciutadans al final tenen raó quan s'allunyen dels polítics.
Jo miro a recordar la història. En aquest sentit, jo el que jo vaig manifestar fa uns dies és que el que es tenia de garantir era la sostenibilitat del sistema. I aquesta sostenibilitat és preocupant, perquè si no fem una correcció, jo deia, com els joves estan entrant al mercat de treball no en el moment que entraven fa 60-100 anys, en el qual un jove, doncs, potser en 15 anys ja entra a treball, doncs ara segurament doncs un jove entra als 18-20 anys entra a treballar. I per una altra banda, la vida s'ha allargat molt i sumptuosament, i gràcies a la protecció social i de medicina que tenim, doncs també és lògic que si la piràmide la tenim cada vegada en aquest moment invertida, doncs estem concentrats tots els esforços per molts en pocs. Hem d'obrir una mica la base fins que arribin temps millors, que tinguem més gent que participi en el sistema i puguem, si de cas, en aquest moment reconduir-lo. Però és que en aquest moment, si no fem això, hi han dubtes de que això no acabi amb una certa col·lapse o fallida del sistema. Ja, sí. I la prova és que em sembla que es crea una comissió composada per 10 membres perquè participin a veure la viabilitat del sistema de pensions. Jo quan parlava de les pensions.
Ja sé que la comparació no és massa ortodoxa, però podria passar com va passar amb la bombolla immobiliària, que tothom sabia i parlava que era absolutament insostenible i d'avui per demà va petar. Pot passar el mateix amb el sistema de pensions?
Perquè... I ningú hi posava remei.
Ni des de l'oposició, ni des del govern, ni des de les institucions, ni des de les entitats financeres. Pot passar el mateix amb el sistema de pensions?
Avui no. Però
perquè
si
tothom
no
ho posa,
avui no,
posa en
però,
qüestió.
Però si nosaltres no fem alguna cosa amb la concentració que tenim cada vegada amb menys persones que fan la contribució i les prestacions que donem a moltes persones, evidentment, i estem convençuts, i ara es farà un estudi en el qual s'obrirà els grups perquè participin, els grups polítics perquè participin, és evident que tindrem un problema d'aquí un temps, problema que serà al final de la nostra generació, els que estem en una edat mitja, els que tenim de la generació que tenen dels 30 als 50, els que poden tindre problemes. Llavors, és millor que ho mirem, ara que estem a temps, ara que tenim unes comptes que no tenen dubtes i que podem sortir. Jo crec, honestament, que sempre és dolorós dir que hem allargat, però també tenim un avantatge, hem allargat molt la vida. I després és una cosa, hi ha molta gent que té una gran capacitat intel·lectual. L'hem de dir que a partir de no sé quin moment ha de passar a ser d'actiu a passiu? Li hem de dir que ja no pot aportar res? Podem permetre's el luxe de despreciar, diríem, la capacitat que té, quan moltes d'aquestes persones a lo millor no poden fer una labor o no amb la mateixa intensitat comercial, però en canvi a nivells d'innovació, de recerca, de plantejaments estratègics, de coneixements d'informàtics, etc., tenen una capacitat, doncs jo veig molta gent que està, i la prova és els presidents de les organitzacions que estan a l'IBEX, de les companyies que estan a l'IBEX, i els presidents de les moltes, mirem els anys que tenen moltes organitzacions internacionals i la pròpia Unió Europea, la gent i els representants que tenen, doncs en trobem molta gent de 75, 80 i 82 anys que estan treballant amb un rendiment molt, molt poderós.
Té raó, senyor Gall, però avui en dia, quan un busca feina i té més de 45 anys, no en troba, eh? El primer que li diuen als empresaris és que vostè és gran, amb 45 anys.
És una franja més difícil perquè aquest vigor, per exemple, d'actituds comercials o d'empenta, com arrossegues ja una sèrie d'experiències, pots trobar-t'hi que no és tan atractiu com una persona que no tingui edat. Però ara el problema el tenim tots. Els joves, els d'edat madura, els de mitjana edat i els d'edat madura. Tots tenim el problema. Llavors, el que hem de fer és treballar plegats per sortir-ne.
Durant el programa, en diversos moments ha sortit la paraula Xipre i el tema de Xipre, no? Algun economista catastrofista aquests dies ha apuntat que potser Espanya ens pot passar el mateix que passa a Xipre. Vostè ho veu així o no?
No és comparable Xipre i la seva economia, la seva
indústria.
Això es fica
la pol cosa a la gent.
Bueno, però això no serveix per res.
És el de sempre, no?
Això sembla per fer un titular que no té cap solidesa, diríem, estadística, que no compara Xipre...
Quan ho diuen els polítics, els ciutadans ja s'espanten.
Bueno, però Xipre és que no té res a veure. Xipre ha estat pues, un punt important de pas, de pensament, i que darrerament s'ha utilitzat com una plataforma de fiscalitat internacional favorable, i punt, i amb uns imposts de societat molt reduït i amb una gran parcialitat de fer el que es volgués allà i aportar capitals sense control d'on venien i a què s'aplicaven.
I això, la Unió Europea mirant-ho, eh?
I la Unió Europea mirant com a mirant amb uns altres punts. Crec que nosaltres hem fet un esforç, els espanyols en general, amb la regularització fiscal. Han entrat 40.000 milions d'euros, s'han regularitzat 40.000 milions d'euros. Això, un bon tros, és cert que s'han quedat a les mateixes entitats financeres europees o internacionals que hi eren, però un tros són el que ha vingut de companyies per recursos propis. I després és una contribució que any a darrere d'any s'anirà fent i que millorarà molt les finances públiques.
Ens queda molt poc temps, sóc just per fer una darrera pregunta. Pues,
en aquest
Daniel?
Aspecte, finances, com és que encara el crèdit no està fluint a les empreses? Després d'haver arreglat el sistema, però les empreses segueixen sense crèdit.
Doncs, què passa? Doncs perquè ho entenguem, perquè la prima de risc continua molt alta, està a nivells de 340, i fins que no baixi dels 200 i estigui amb una forquilla entre 150 i 200, les entitats financeres encara han de complimentar, diríem, les seves necessitats que tenen de solvència enfront de les institucions, encara han de tornar aquests diners. I tercer punt, encara és més favorable estar al mercat financer que estar als mercats privats, en el qual el risc és molt important. Al moment que la prima de risc baixi, doncs serà més favorable per a aquestes entitats assumir més risc, entrar al finançament de l'empresarial i dels particulars, i llavors entrarà el flux de caixa i es tornarà a recuperar. Aquesta és la situació, per això diguem la importància de guanyar la credibilitat, el que diem confiança empresarial o confiança al país. Al moment que baixi, i ha estat molt bo, perquè hem anat veient la estadística, jo la vaig veure ahir una altra vegada, continuem amb 20 punts, alguna cosa així, amb diferència, per exemple, amb Itàlia, però ja no hi ha aquelles dents de serra cap amunt. El que hi ha és una pujadeta i dos baixades. Una pujadeta, dos baixades. I això, a la que es consolidi i arribi el moment de que baixi de 200, jo li asseguro que començarem a veure el crèdit privat i els empresaris podrem fer la nostra vida normal i els particulars podran utilitzar el consum.
2014, pujada més en positiu, i 2015 tot molt millor ja. o què?
No parlem amb alegries, venim d'estar molt apallissats, encara estem patint molt. Tindrem aquest any de consum, les famílies aquest any jo crec que serà segurament amb l'any passat el més difícil de tot aquest procés. El 2008, perquè ens vam enterar que havíem perdut el 50% del nostre patrimoni, el que tenia un pis valia la meitat, i això és el que poder el 2008 encara no ho va veure, però sí el 2010, i encara tenim aquest 2013, un any que d'unidó, i que animo a que tothom i els nostres oients aquí des de l'Hotel Gran Marina de que tinguem confiança per fer l'esforç final i sortir d'aquesta crisi.
Doncs amb aquest missatge donem les gràcies al senyor Joaquim Gai de Montellà, president de Foment del Treball, per compartir aquesta conversa amb nosaltres. Bona tarda i moltíssima sort. Gràcies també al Daniel Arassa, al Leon de l'Amor, Joan Maria Claveguera. Tornem com sempre dissabte que ve des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana i molt bones vacances per qui les comenci. Adéu-siau.
Molt bona tarda.
Adéu.